de diumenge que ve a Mèxic.
Gràcies, Álvaro. N'estarem pendents.
Gràcies, Aleix. Que vagi bé. Adéu, bona nit.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
Abans de marxar, recordo que aquest matí, matinada, hi ha hagut el Gran Premi d'Austràlia de motociclisme, passat per aigua amb un temporal a Phillip Island i no s'ha corregut la cursa de MotoGP, la de Moto2 escapçada, amb Pedro Acosta, que segueix líder del Mundial, tot i l'ensurt d'avui que ha tingut, i Jaume Macià, el valencià, que segueix líder de Moto3, també ha estat passat per aigua. I acabarem amb bàsquet, una mica de bàsquet, avui ha estat un dia intens, i demà ja arrenquem la setmana del clàssic de bàsquet, també. Hi haurà clàssic de futbol i clàssic a l'Eurolliga, a Madrid, i el Barça i el Madrid ja arriben en plena forma. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Bona nit, sí, perquè han guanyat tots dos avui a la CB i perquè ara mateix són els dos equips més en forma probablement de tota Europa. El Barça ho ha demostrat superant el Bilbao en un partit d'alta concentració i anotació, 91-82, 20 punts de Vili, i ara mateix és segon juntament amb el València, ja els dos únics equips amb una sola derrota darrere d'un Madrid invicte. Avui ha guanyat a Tenerife. Precisament els valencians han superat un persistent Baxi Manresa, 84-70. No, els manresans són descens amb 3-3. Per cert, també té aquest balanç el Girona, del qual en els propers dies haurien de tenir novetats respecte a mercat, pendents de quin és l'abast de l'afectació de Quino Coloma del turmell. Compte, perquè això pot fer canviar els plans al club gironí. Ja us havíem explicat que hi ha negociacions amb el nord-americà Wes Clark, però hi ha més noms sobre la taula i pot haver-hi gir de guió. I a la Lliga Femenina la notícia ha arribat a l'últim partit de la jornada. L'invicta IDK Gipuzkoa arribava a Fontajau i l'Uni l'ha guanyat 63-50. Amb una gran Mariana Tolo. Laura Antoja deia que necessitava un dia així.
Crec que es mereix un partit com aquest, la Tolo, perquè, bueno, perquè sabem que ve d'un estiu una mica diferent del normal, perquè sabem que és una jugadora que és molt sòlida, però que ens estava donant, doncs, un rendiment o unes sensacions més aviat d'ella mateixa d'inseguretat, i penso que un partit com avui se'l mereix per seguir confiant.
Victòria també del Barça Sant Feliu en contra Araski, 59-53. Tots dos tenen un balanç de 2-2, com ho té el Cadí, que avui ha encaixat una contundent derrota davant l'Espar Gran Canària a les Illes, 98-59.
Gràcies, Dani. Déu-n'hi-do, eh? Quina setmana. Barça-Madrid dissabte de futbol, Madrid-Barça dijous d'Eurolliga de bàsquet, pel mig tenim Champions, el cap de setmana torna a haver-hi cursa de motociclisme a Tailàndia, vull dir que això és un no parar. Acabem amb la portada de Mundo Deportivo, que és molt bona. Guiwol, el cognom de Marc Guiu, Guiwol, és la portada de mà amb imatge d'aquest nano, que avui ha estat el gran protagonista de la nit. Marc Guiu, 17 anys, de Sant Celoni, barra Santa Maria Palautordera, barra nascut a l'Hospital de Granollers. Ha estat el gran protagonista de la victòria del Barça per 1-0, amb la qual tanquem aquest diumenge. Gràcies al Daniel Puntiprats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i amb públic a l'estudi, que és la setmana del Clàssic.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Fa poca estona han tancat els col·legis electorals a l'Argentina, on aquest diumenge s'han celebrat les eleccions presidencials. Ho han fet amb una participació del 74%, que és la més baixa des de la democràcia al país. Ara mateix està en marxa el recompte electoral i, segons les enquestes, el favorit seria el candidat d'extrema dreta Javier Milei, d'Unió per la Pàtria. Ara bé, no està clar si guanyaria o no, i tampoc està clar que tingui prou diferència amb els seus rivals per poder passar sense una segona volta. Per això es dona per fet que sí que n'hi haurà una. El que caldrà saber ara és amb qui s'hi enfrontarà Milei. Els que hi tenen més números són el peronista Sergio Massa i la candidata de la dreta tradicional Patricia Bullrich. Tot plegat a semblar al voltant de les 5 hora catalana. A falta de conèixer els resultats, a l'Argentina la jornada electoral ha transcorregut amb normalitat. I a Gaza, 14 camions més carregats d'ajuda humanitària han entrat aquesta nit a la franja, que és encara la tercera setmana de guerra amb Israel. Ara bé, ho han fet enmig dels bombardejos, que aquesta nit estan sent especialment intensos. De fet, segons l'Agència de Notícies Palestina, només aquest diumenge haurien mort 400 persones més a Gaza. Les Nacions Unides fa dies que estan negociant perquè el pas de Rafah entre Gaza i Egipte quedi obert permanentment i els camions carregats de medicaments i aliments hi puguin circular de forma regular. De moment, però, no està clar fins quan i amb quina freqüència hi podran entrar. A més, diverses fonts apunten que el govern israelià podria haver demanat a 25 hospitals de la franja que evacuessin la gent que hi ha dins. Tot fa pensar que podria ser de cara a una nova ofensiva. Més coses, el PNB reclama que es reconegui l'estatus especial com a nació tant del País Basc com també de Catalunya. El líder del partit, Andoni Ortúzar, diu que ha arribat el moment d'obrir aquest meló. N'ha parlat en una entrevista a Ràdio Euskadi.
Creemos que ha llegado el momento de hablar de la cuestión nacional vasca y de la cuestión nacional catalana, por supuesto, y si los gallegos se animaran también de la cuestión nacional gallega. Creemos que ha llegado el momento de hablar y de llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Nación es nación, Euskadi creemos nosotros que es una nación, es el momento de empezar a hablar de ello.
Ortúzar també ha aprofitat per recordar a Pedro Sánchez que no només depèn dels vots dels catalans per arribar a la Moncloa, sinó que també necessita els dels bascos. Aquest dilluns el metro de Barcelona comença una campanya intensiva per controlar que tots els usuaris comprin bitllet. L'objectiu d'aquestes revisions és detectar aquells passatgers que hagin entrat al transport sense pagar. La previsió és que el control d'accés al metro de la ciutat s'allargui durant dues o tres setmanes i aquesta és la tercera campanya de revisions que es fa aquest any a Barcelona. I un últim apunt perquè el 48 Hores Open House de Barcelona, el festival que permet l'entrada a prop de 200 espais de la ciutat, que normalment estan tancats al públic, s'ha tancat amb una participació històrica. Més de 76.500 persones han visitat aquest cap de setmana alguns d'aquests monuments clàssics, com per exemple l'Arc de Triomf o les Torres Venecianes. Ha estat en la 14a edició de la iniciativa. L'edifici més visitat ha estat l'antiga presó de la Model, que ha plegat més de 3.000 persones. I ara els esports amb Joan Camí.
El Barça ha guanyat l'Atlètic amb un únic gol del jove del planter Marc Guiu, que només portava 30 segons sobre el terreny de joc i ha marcat en la primera pilota que ha tocat. Xavi ha explicat que tenia clar que marcaria el gol de la victòria.
Bé, li he dit que en tindria una. I te'n tindràs una i la fotràs a dins. Això és el que li he dit. I bé, nosaltres sempre intentem ser positius amb el jugador, donar-los confiança.
El Barça se situa a tercer, a un punt de Madrid i Girona abans del clàssic de la setmana que ve. Un Girona que avui ha tornat a remuntar, perdia 0-2 contra l'Almeria i ha acabat guanyant per 5-2. Un partit que també serà recordat per l'estripada de David López contra Ortiz Arias. El central del Girona ha esclatat contra l'àrbitre i ha denunciat que els ha insultat i faltat al respecte durant el partit. A primera divisió també s'ha jugat el Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1 i el Villarreal 1, Alavés 1. I en Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi dels Estats Units al circuit de les Amèriques d'Austin. Verstappen ha guanyat davant els anglesos Lewis Hamilton i Lando Norris. Carlos Sainz ha acabat quart i Fernando Alonso ha hagut d'abandonar.
I pel que fa al temps, nit i matinada amb precipitacions, sobretot en comarques interiors, que seran generoses en molts sectors del Pirineu i el Prepirineu, sobretot a l'occidental, on poden ser abundants. A primeres hores del dia, ni de bon tros farà el fred d'aquest diumenge i encara plourà, en aquest cas al nord de les comarques de Lleida. A més, al llarg del matí hi haurà ruixats també a l'Empordà. Al migdia les temperatures es disparen i recuperem l'ambient fins i tot càlid. Vent del sud moderat a partir del migdia a les comarques de Girona. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, hora en què el sol encara no ha sortit, en una hora que, com sabeu, entra intempestiva i plàcida per tots aquells que, en fi, estan obrint un ull i encara
amb aquestes noves temperatures d'octubre, doncs esteu ben tapats amb alguna manta o algun tipus de llençol, esteu esperant l'inici del dia i intempestiva per aquells que encara no han acabat el dia anterior. Doncs bé, en aquell moment, aquell interregne, és el moment que ens agrada desplaçar-nos a un raconet de la geografia del nostre país, que no han volgut revelar mai exactament la seva ubicació geolocalitzada, però que és un carreró, un cul de sac empedrat dels pocs carrerons empedrats que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense aires de gaire pretensió, però al darrere de la porta del qual hi ha un infinit registre de meravelles. I és el basar de les sorpreses i és l'Albert Beorlecki. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Molt bé. I tu? Com ha anat la setmana?
Bé. Força bé, força engrescada. Mira, aquesta setmana 5 conferències i la setmana que ve 6.
Molt bé.
O sigui que, sí, entre una cosa i l'altra estem molt engrescats, molt animats.
He de dir que la setmana passada va ser tot un plaer, tot un gust poder xerrar una estona amb el Xavi Moya, amb aquest il·lustre oient, que després, a més diumenge, va córrer la cursa i també el vam poder saludar 5 minutets. Per tant, des d'aquí tot el carinyo, amb una conversa que jo crec que molta gent pot apuntar-se i pot, pot recuperar-la, perquè se n'aprenen moltíssimes coses d'oients com ell, la veritat.
I tant.
Bé, anem a llegir cartes o què, et sembla?
Sí, tenim cartes. Sí, mira, la primera d'elles encara ens arriba de l'agost, es tracta del 8 d'agost, ens arriba des de Buenos Aires.
Oh, que bé.
És una fotografia, o sigui, una postal en què hi ha diverses fotografies. Hi ha una parella ballant tango, una cosa molt rara, perquè evidentment a Argentina ningú balla tango. Llavors hi ha una de les places més conegudes d'allà, que ara no sé qui identifica exactament quina és, i llavors hi ha un carreró molt entranyable amb tota una sèrie d'edificis ben pintats, a colors molt llampants, i amb una botiga, un establiment, sembla com un local de restauració, que té l'escaient nom de Caminito, o sigui que tot plegat, tot molt entranyable, i al peu de la postal, Buenos Aires por tres. I podem dir que
jo diria, Caminito, diria que és un dels locals així més emblemàtics de Buenos Aires. Sí, diria, que de fet és que no vull equivocar-me, però diria que és un encreuament de carrers, no sé si és així la fotografia,
sí,
perquè no
sí,
la veig
sí,
bé,
efectivament, sí.
Que diuen que allà pot ser un dels llocs on va néixer el tango, precisament. Diria, i no em vull equivocar. I no em vull equivocar.
És igual. Vaja, quan la llegenda es converteix en això mateix, ara. Vull dir que... Però veus, en canvi posa els noms dels ballarins, Ricardo Wouters i Eric Lauserdorf, uh-huh. Perdona, aquests són els fotògrafs. O sigui, posen els noms dels fotògrafs, la parella de ball està formada per Marijó Álvarez i Ezequiel Herrera, i en canvi no posen el lloc que poder estaria bé saber-ho, no?, per entendre'ns. Vull dir que no sé que sàpigues un expert en geografia argentina.
Clar, no sé... És un carreró una mica com... És empedrat o no? Perquè ara no ho veig ben bé.
Doncs sí, és un empedrat, sí? Efectivament. Val. És un carreró empedrat. Podem certificar que no és on es troba el basar de les empreses.
I que
si no, que seria molt lluny, cada dia anar per allà. Sí, i efectivament, sí. és un encreuament de carrers, i llavors, tot molt vistós, amb colors com pastels, blaus, grocs, verds, i posa Caminito, i és un lloc com molt entranyable, Vull dir que es veu com molt d'encant,
No sé quin és el barri, perquè no conec Buenos Aires, però és una zona de les més icòniques de la ciutat, i diuen que allà s'hi va escriure un dels tangos més famosos en el camí.
Molt bé.
Aquest. Però bé, té aquesta història.
Doncs mira, qui ens envia la postal és Jordi Aranrico, que és un oient que ja ens ha citat en diverses ocasions, sempre també des de contrades molt llunyanes, recordo. Mm-hmm. Era aquell oient de la Patagònia, una banda des d'Ashuaua, com sí, era aquell lloc?
Com es diu?
Ara
no em surt el nom de... Ushuaia.
Ushuaia. Jo parlo com mi àvia, jo. Escolta,
vinga, va.
Deia així, diu així: hola, BB, avui, 8 del 8 de 2023, després de Crist, m'acabo el meu periple de 20 dies per Argentina, no cal dir res del meu estimat Buenos Aires, de Rosario i de Córdoba, tota una ciutat plena de cultura. Ara em trobo de nou a Buenos Aires i em dedicaré a fer les últimes compres. Una forta abraçada, Jordi Aranrico, que suposem, evidentment, doncs, que ja ha tornat a casa nostra.
Sí.
I mira, la segona missiva que podem llegir ens la remet una tal Francesca Mateo, ens arriba des de Barcelona amb un sobre convencional, i el Matasegells indica el 6 de setembre. Per tant, doncs, ja saltem per atendre'ns a unes quantes setmanes endavant. Extraiem del sobre una carta manuscrita que podem llegir el següent. Barcelona, 3 de setembre del 2023. Apreciats Albert i Xavi. S'acaba l'estiu i he de complir la meva promesa d'escriure-us abans de començar la nova temporada. M'ha anat per pèls. Però només de pensar en un possible pluricó se'm posa la pell de gallina.
Sí, sí.
A finals de la temporada passada vau tocar el tema dels contes infantils enregistrats fa molts anys en vinils a 33 revolucions per minut i amb l'Isidre Solà com a narrador. Jo tinc un àlbum amb dos discos que me'ls sé de memòria de tant posar-los als meus fills. Són fantàstics. Els hi vaig proposar escoltar-los als meus nets, de 6 i 8 anys, molt aficionats a llegir i a que els hi llegeixin contes. No van dubtar ni un moment en dir que sí. El que em va sorprendre és que van agafar dues cadires, es van asseure davant del tocadisc i apa, fins que es van acabar. Desitjo que tingueu una bona pila de cartes per poder-nos seguir delectant els matins dels diumenges. Moltes gràcies, una forta abraçada. La Francesca Mateo, doncs, des de Barcelona Ciutat.
Molt bé, que bé. Moltíssimes gràcies a la Francesca i al Jordi per aquestes cartes que ens han arribat i que ja hem arribat fins al setembre, quan pràcticament estem a punt de tocar el novembre. Per tant, ja estem agafant una mica d'embranzida.
Molt bé.
Que sapigueu que podeu continuar enviant cartes ara que ja estem en plena tardor i que, en fi, que arriben són aquests mesos més delicats, probablement, per molta gent. Doncs podeu seguir enviant cartes explicant el que vulgueu, la relació que teniu amb el programa o el que us passa a la vida a través del correu habitual, l'adreça habitual, via lliure al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís del Beurlegui de llegir-les totes en antena i respondre-les una per una. Bé, ja tenim per allà el Beurlegui Express, avui amb bandereta. A veure, que no la veig molt bé. No és la Union Jack, menys mal.
No,
avui ens hem mogut.
Ja portem...
Aquesta és europea, però, no?
Sí.
Vale. A veure, no, és que ha, saps què passa? Que hi ha països que tenen la mateixa bandera o que s'assembla i que no... Home, aquesta és molt fàcil, doncs. Si és la...
Ah, sí?
Sí, home, sí, clar. Això és... Bueno, anava a dir Holanda. Això són Països Baixos, no?
Sí, bueno, clar. Ara no és Holanda, ara no es pot dir Holanda.
No, ara s'ha de dir Països Baixos. Efectivament. No, home, no. Blau, blanc i vermell, sí, sí.
Sí? Ostres, no sé si podria, eh? Bé, sí, doncs sí, anirem a la ciutat de Groningen, que és un dels seus... és una ciutat on un dels seus màxims atractius és un museu d'art que porta el nom de la ciutat i que exhibeix obres d'art modern i contemporani. Va obrir les seves portes al 1874, tot i que l'edifici actual és molt recent, que és de fa res 30 anys, l'any 94, i crida l'atenció per les seves formes i colors. En qualsevol cas, és un referent pels amants de l'art del segle XX i allí hi anem perquè ha estat protagonista fa pocs dies. Estàs a punt?
Sí.
Sí, doncs apa, som-hi.
Oh, ja hi som.
Bon dia, tu.
Però que no m'has dit que plovia, tu.
Doncs mira, és que no he pogut escoltar la Mònica Usart avui i no... Bueno, és que no sé.
La Mònica Usart no d'Holanda, no? No, els diumenges no. Ve el Martí Oliveres. No, però... Doncs jo no he portat res, eh?
Doncs...
Sí, ara què fem? Hem de sortir corrents o què?
No, escolta, quedem-nos per aquí, mira...
Però si està plovent molt fort...
No, aixopluguem-nos una mica...
Jo vaig a Mulleres, Beurlegui, que ja... Aquí. Mira, jo ja també... no veig res. Sí. Ja no veig res, ja està, ara què he de fer?
Sí, no, de Mulleres és un desastre, eh?
Mai, bé, doncs, trec,
és que
ja més, està,
no sé on t'he posat a paraigües, jo ara. Tu no havies agafat a...
Jo no tinc res, ni capelina, ni paraigües, i m'estic quedant xops. He d'aguantar aquí ara fins a les dues.
No, espera, no.
No, i està apretant, eh? Està apretant. No, és que de
veritat... Sembla que la cosa...
Estic xop. Hosti, noi. Oh, tota la cara. Tota la cara mullada.
Si pots, amb el museu aquell que tenim allà... No, el de l'esquerra, no, el de la dreta. El de la dreta, Xavi. Allà a la dreta.
Dóna'm el diari aquest, em tapo el cap. Ah, vinga. Aquell. Vale, ja el veig.
Veus allò a la dreta? Sí, vale. Doncs aquest museu rep una pila de visitants a l'any, 200.000, i una de les obres més preuades que s'exhibeix és la primera pintura...
Perdona, eh? Jo em poso aquí sota. No, poso aquí sota, perquè hi ha aquí un repatxón. Posaré aquí dintre i ja està, tu.
Un repatxón.
Oh, per favor, ara.
Doncs a veure, el que et deia, una de les primeres... una de les obres més preuades...
Sí, és que, noi, això s'avisa.
Bueno. Una de les obres més preuades que s'exhibeixen és una pintura de Van Gogh, que és Jardí de Primavera, que s'ha datat a l'any 1884. I en ella es veu una vista d'un jardí amb una figura vestida de fosc i a la llunyania, per entendre'ns, una antiga església.
I què ha passat amb la pintura del Van Gogh?
Bé, doncs això, que l'obra va ser robada. Va succeir durant els primers dies de la pandèmia. Recordaràs que en aquells dies de confinament ningú sortia de casa, de manera que uns lladres van aprofitar per entrar al museu més fàcilment i endur-se aquesta obra, que està valorada en milions d'euros. Gràcies, però, a la labor d'un policia i d'un detectiu especialitzat en art, un tal Arthur Brandt, es va poder localitzar els lladres, i després de diverses vicissituds, un ciutadà que afirmava que no tenia res a veure amb el robatori va tornar el quadre al museu de manera anònima, però atenció, i aquí està la particularitat, va tornar el quadre dins d'un coixí i en una bossa d'Ikea.
Oh, oh!
I malgrat que caldrà fer unes petites restauracions, l'obra està en molt bon estat i ben aviat es podrà tornar a mirar. Curiosament, doncs, i si ho pensem, i durant uns minuts, un coixí i una bossa d'Ikea han estat durant, segurament, els més cars de tota la història.
Sí, 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 sí.
I és per aquest motiu que dedicarem un nou besar de les sorpreses a un d'aquests dos elements, de manera que avui et proposo el número 322 amb la lletra C. La C de coixí.
Mira, si ara em puc treure la roba mullada,
sí,
i em deixes un pijamet calent i jo me'n torno a dormir i ja et dic jo que jo m'espero fins a fins tard, eh?
T'hi poses, eh?
Hombre, diumenge a aquestes hores, per favor. Fa temps que no sé què és un diumenge dormir fins tard, saps?
Bueno. A veure, jo crec que no podia haver començat de cap altra manera, perquè jo em sembla que per vegades que haguem escoltat aquesta peça és d'una tendresa infinita.
La cançó, o sigui, perdona, l'original de qui és? O sigui,
sí, sí, sí. És la famosa cançó de Bressol de Johannes Brahms, que
Brahms
va ser publicada l'any 1868, és original per veu i piano, i és una tonada que associem sempre al llit, al qual, per cert, ja li vam dedicar en el seu moment un besar, no? I a un dels seus elements més característics, que és, evidentment, el coixí. Perquè, sí, aquesta mena de sac, normalment de forma rectangular, però també rodó o quadrat, farcit de llana, de ploma o d'altres materials, té diverses utilitats, la principal de les quals és recolzar-hi el cap a l'hora d'anar a dormir, tot i que també pot ser per repenjar l'esquena o posar sota els peus, o només per fer bonic. En català a tot li diem coixí, però en altres llengües ho distingeixen, com el castellà, per exemple, que en diuen almohada, paraula que prové de l'àrab, quan és el llit, o cojín, quan té, per entendre'ns, altres usos.
És veritat, aquí en diem tots el mateix, com si fos el mateix, i no és ben el mateix.
En qualsevol cas, tots intuïm que el coixí no és un simple element del llit.
Home, no sé si és amb totes les cultures, perquè no sé si totes les cultures fan servir coixí, però és veritat que la nostra hi ha aquesta càrrega a vegades del... hi ha aquella frase que a mi m'ha agradat sempre molt, que és quan s'han de prendre decisions importants, la idea de consultar-ho amb el coixí.
Correcte.
Que és una cosa que fet, és dormir la idea, o no? Deixar-la reposar fins que tu puguis arribar a una conclusió bona.
És una metàfora que trobo també magnífica, perquè de fet hi ha un refrany que es diu abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí, que té diverses variacions, però que en el fons no deixa de ser això, no? A més, si ho pensem una mica, de petits el tacte del coixí doncs fa que els nens els tinguin gairebé com si fossin ossets, no?
Sí.
I són una mica l'equivalent bàsic del dudu, aquesta mena de manteta que s'ha posat de moda fa anys i que als bebès els encanta, una mica també com la manteta que portava el Linus, el millor amic d'en Charlie Brown, no? Dels Peanuts, no? Però els coixins no només ens agraden de petits, de grans els abracem, sobretot si dormim sols. En el fons, un coixí és quelcom molt personal, fins al punt que hi ha gent que quan viatja s'emporta el seu propi coixí.
Home, jo no me l'emporto, però he de dir que canvia molt, eh? O sigui, quan tu te'n vas a un lloc, ho notes molt, eh?
Ah, és un dels germans que per cert, escolta el basar, se l'emporta. Sempre de viatge.
Sí, tot el carinyo.
Sí. Això mateix. Com podem suposar, doncs, el coixí té una llarga i apassionant història.
Aquí jo tenia el dubte de si tota la humanitat ha fet servir coixins o en totes les cultures. Tu em diràs de quan daten, allò que ens agrada fer, de viatjar en el temps i pensar quan van ser els primers coixins.
Sí, però l'inconvenient és que el seu material tan feble, home, es podria pensar que no es pot saber quan es va començar a utilitzar.
Clar, clar.
Però hem de saber que els primers coixins no eren de tela, sinó de fusta.
Com de fusta?
Sí. El primer ús conegut, clar, pot ser que sigui molt més rebot, però és el que passa amb la història, no?, que va deixant rastres amb petits trencaclosques i llavors al cap de molts i molts i molts segles trobem una peça i ens pensem que és la primera, pot ser que se n'hagin, hi ha hagut d'altres i que s'hagin acabat perdent, no?
Sí, sí.
Però la primera constància, el primer ús que tenim, diguem-ne, de coixins o quelcom que s'assembla a un coixí és de fa 9.000 anys a Mesopotàmia i era una mena de suport per aguantar el cap que era de fusta, que jo suposo que deu ser d'una incomoditat insuportable. ha arribat algun testimoni, eh? I que no només... A veure, és que el fort és això. No només tenia la finalitat d'evitar mals de coll, sinó també que entressin bitxos a la boca, al nas i a les orelles.
Ah, hosti. Bueno, clar, és que clar, jo imagino, perdona, que el primer coixí en realitat devia ser una pedra, no?
Doncs sí.
El primer ús que se'n devia fer algú de recolzar el cap i no deixar-lo a terra directament, probablement devia ser una pedra qualsevol que es trobessin en el camí, no? Però el primer creat hauria estat una fusta, també.
Sí, sí, era com una mena de suport, eh? Vull dir que una mena de suport que un hi posava el cap, però clar, imagina't la incomoditat que havia de ser, no?
Absoluta.
I home, això de coixins, diguem, d'usos, van continuar durant molts segles, perquè els materials utilitzats establien, atenció, establien l'estatus dels seus propietaris. Mm-hmm. De l'antiga Xina ens han arribat testimonis de coixins fets amb bronze,
què dius?
De ceràmica i de porcellana que arriben ben bé fins al segle XIV.
Ostres.
O sigui, llavors es podia donar la paradoxa que la gent, diguem-ne, del cap, amb la més humil, el més humil camperol podia dormir segurament molt més bé que no pas els aristòcrates que havien de demostrar el seu estatus quan en lloc de coixí, diguem-ne, de palla o de roba, havien de tenir un coixí de porcellana o de ceràmica, no? Però és evident, no serà fins a la revolució industrial, segles més tard, quan el seu ús s'estén arreu, però amb algun prejudici, cosa que també és fascinant. A Anglaterra, per exemple, els coixins eren reservats a les dones, ja que si els usaven els homes era un símbol de feblesa, de debilitat.
Clar.
Una mica com el que va passar en el seu moment, que ho vam comentar, quan es va inventar el paraigua.
Clar.
El paraigua només el podien portar les senyores, perquè això de que un home portés paraigua,
home, per
era un
favor,
símbol,
no?
De... Sí. Sí, sí, era un símbol
passa,
de debilitat.
No pots, no pots aguantar com hem aguantat nosaltres una mica d'aigua, o què?
Ara utilitzaríem un mal nom que no direm, però que és clar, això, clar. Ja tots en sabem, oi? Bé, semblaria que els coixins són elements que inspiren tranquil·litat i relax, però, atenció, també poden resultar bèl·lics. Què hem de dir, doncs, de les guerres de coixins?
Guerra, en aquest cas, no? Una guerra de coixins.
Sí.
Que jo t'he de dir que jo no et veig gaire una guerra de coixins, perquè és una cosa bastant salvatge, en realitat.
Sí. Jo, en cas de guerra de coixins, només podria ser presoner. Que, ja et dic jo ara que... A veure, una guerra de coixins és un d'aquells arquetipus que tots hem viscut gairebé de nens, i la idea és això, no? Usar els coixins com a arma, tots contra tots, no? Ara, perquè els coixins són resistents, i més enllà d'algun cop no hi ha conseqüències, però fa anys, quan els coixins estaven farcits de plomes i estaven fets d'un material molt més feble, el resultat podia provocar, jo diria que bastants crits i bastants càstigs quan els progenitors descobrien l'habitació plena de plomes voleiant, que això és el que devia passar, almenys és la imatge que tenim, no? Però la cosa ha anat molt més enllà i s'ha acabat institucionalitzant des del 2008, que el primer dissabte d'abril se celebra el Dia de la Guerra de Coixins. I a l'Acadèmia Militar de West Point, als Estats Units, se celebra des del 1897, és a dir, des de fa més de 125 anys, una festa de graduació amb una guerra de coixins.
Que
a vegades la cosa ha acabat sortint de mare.
Perquè?
A la del 2015, per exemple, 30 cadets van resultar ferits.
Hosti, que bèsties. Bueno, jo recordo, perdona, que això del dia aquest de la guerra de coixins, que si dius que és el principi d'abril o el primer dissabte d'abril, recordo que algun any n'havíem parlat perquè com si, no sé si era Plaça Catalunya, s'havia volgut institucionalitzar també i havien convocat gent, no sé si encara ho fan, a la Plaça Catalunya de Barcelona, plena de gent pagant-se amb coixins a no sé quina hora del matí, de no sé quin dia. Però sí, sí, no ha acabat quallant, em sembla, la idea, però vaja.
No cal preguntar-se per què, vull dir que... Però vaja, que a vegades no només hi ha ferits, sinó també morts.
Què dius ara?
Ara el coixins pot semblar un element, diguem-ne, com molt dolç i molt tendre, però recordem tres il·lustres personatges històrics que han estat assassinats amb coixins.
Bueno, perdona, clar, és que és una imatge molt fílmica, eh?
Evidentment.
La de l'assassinat via coixí, que sembla
correcte,
que sigui un assassinat com més... Bueno, aprofitant el somni d'algú, la son, el fet que estigui dormint, no?
Sí, sí,
per on comencem?
No hi ha,
digues, perdona.
No hi ha violència, per entendre, vull dir, en el sentit que no hi ha ferides obertes,
sí,
vull dir que només apareix aquella persona
morta
i ja està.
No hi ha oposició, no? I ja està.
Ah, això mateix.
Bé.
Mira, comencem per... Bé, aquesta música marcial ja ens porta a Roma i anem, doncs, per al segon emperador, Tiberi Juli César August, que va viure a cavall del segle I abans de Crist, ja primer de la nostra era, i que era fill adoptiu del diví August. Sembla que la seva carrera militar va ser brillant i els primers anys del seu regnat van ser caracteritzats per l'austeritat, on va sanejar les finances de l'Estat, va combatre la corrupció i va gestionar molt bé els grans recursos que tenia l'imperi. Però pel que sembla, els darrers anys de la seva vida va canviar tot. Exiliat a Capri, es va lliurar tota mena d'accessos orgiàstics i pantagruèlics.
Pantagruèlics, sí, sí. M'agrada molt
què passa,
això.
Què passa?
Sí. M'encanta el nom.
Recordem que la paraula Tiberi, que és una paraula molt nostra,
sí,
que utilitzem per definir un gran àpat, ve d'aquí, ve de l'emperador Tiberi.
Ah, ve d'ell? Ah.
Sí. Sí, 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 sí. Fins que es diu que... a veure, sempre hi ha alguna altra versió, eh? Però es diu que va ser assassinat per un jove Calígula que pujaria el tro tot seguit i que faria bo, evidentment, el regnat del seu predecessor.
A través d'un coixí, eh?
Ah, això mateix.
Va, doncs primer assassinat en Tiberi, has dit que es diu Tiberi Juli César August, i anem,
ah, això mateix.
Anem pel segon, va. A on anem? Suposo que bastant endavant en el temps comparat amb Roma, però...
Anem bastant en el temps i veurem com no hi ha ningú que s'escapi, ni emperadors ni tampoc papes, perquè ara no marxem de Roma, avancem uns quants segles fins a segle X, a l'any del senyor del 929, i ens situem al tro de Sant Pere per recordar la figura del papa Joan X, que en ple període conegut pels enemics de l'Església com el Saeculum Obscurum, és a dir, el segle de l'obscurum.